Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Avui volem explicar moltes coses en aquest inici de programa, algunes bones i altres menys positives. Comencem amb les més tristes, com el descens ja definitiu a quarta catalana masculina de futbol de la Florida de Juan Martínez i del Campi de Sufian Araisi. També la derrota a la final de la Superliga de voleibol femenina de l'hospitalenca Carla Jiménez. I per acabar, amb bon regust, celebrem la classificació per al campionat d'Espanya del cadet masculí del seu Hospitalet. Molts apunts en aquest tret de sortida i encara ens queden la resta de titulars del dia. L'Hospi no supera el Girona B a domicili i ara depèn d'una carambola de resultats a l'última jornada per poder estar al play-off. El conjunt de Jaume Delgado va empatar a 0 i ara ha de guanyar per 2 gols o més, que el Badalona perdi i que el Tona no sumi els 3 punts. Molt complicat. El Club Natació Sant Andreu de l'hospitalenca Paula Crespí es fa amb la seva primera Champions League després de derrotar el Sabadell per 9-8 a la gran final disputada al Pireu, primer títol europeu de clubs per a la waterpolista de Santa Eulàlia. L'Hospitalet Bisport no farà play-off descens malgrat guanyar l'última jornada contra les Corts. El conjunt de Borja Burgos es va quedar només un punt del quart classificat, però això sí, es classifica per a la pròxima edició de la Copa del Rei. Doncs ha complicat la vida al centre d'esport l'Hospitalet, ja ho tenia difícil abans de començar aquesta última jornada, però ara segurament ho té encara una miqueta més després d'aquest empat a 0 al camp del Girona B. Anem a saludar, com sempre, el nostre company Ferran Alcocer. Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs això, una mica més complicat encara, no?, per a l'Hospi.
Sí, un empat agradós d'un Hospi que haurà de guanyar i encreuar els dits a l'última jornada per encara tenir opcions d'accedir al play-off.
Veurem si ho aconsegueix l'Hospi. Precisament, anem a repassar els resultats i la classificació de Tercera Federació, quan falta només una jornada, per tal de doncs, posar, explicar exactament què passarà o què ha de passar en aquesta última jornada de la Tercera Federació. Resultats de la jornada 33 de la categoria, victòria del Cerdanyola, 3-1 davant la Muntanyesa, el Reus va guanyar 1-0 davant del Tona, victòria important des del punt de vista de l'Hospi, negativament, del Badalona 1-4 al camp del Sabadell B, el Sant Cristóbal, proper rival de l'Hospi, guanya 1-0 a l'Escala, l'Hospi, com dèiem, empat a 0 al camp del Girona B, també empat entre la Fundació Esportiva Grama i el Mollerussa, entre el Prat i el Peralada, l'Atlètic Lleida continua amb bona dinàmica i va guanyar 0-2 al camp del Manresa i, per últim, el Vilassar va superar 2-1 a l'Europa B. La classificació, campió, el Reus, 71 punts per al conjunt reusenc, segon és l'Atlètic Lleida, ara en solitari, 58, tercer el Girona, 56, quart el Peralada, 53, i cinquè, ara mateix, és el Badalona amb 52. Sisè, encara amb opcions de play-off, el Tona amb 50. I setè, també amb opcions de play-off, el Centre d'Esport Hospitalet amb 49 punts. Ja sense res en joc, la Fundació Esportiva Grama, 47, l'Europa B, el Manresa, 43, el Cerdanyola, 42, el Mollerussa, 40, l'Escala, 39, 13, Sant Cristóbal, 14, 38, Muntanyesa, 15, 37 punts, i ja descendits a la Lliga Elite, Vilassar de Mar 33, Sabadell B 30 i Prat 25. Doncs 0-0, com veieu en pantalles, aquest empat sense gols de l'Hospi, doncs que deixa la cosa complicada, Ferran, en un partit que tampoc va ser segurament el millor per part de l'Hospi.
No, en general el Girona B va estar més inspirat de cara a la porteria, encara que afortunadament per l'Hospi no va aconseguir fer cap gol, i no vam veure la versió tan inspirada de les últimes setmanes del conjunt ribarenc, sinó més una més que veia amb més foscor l'àrea rival i no, les idees no fluïen de la mateixa manera que, per exemple, la setmana passada contra la Grama.
Com sempre diem, quan l'Hospi juga fora de casa, i en aquest cas, com és el d'avui, doncs ni el Ferran ni jo hem pogut veure el partit, doncs sempre, evidentment, expliquem el partit una mica en funció del que ens expliquen els companys d'Hospi Ràdio, el Joaquín i l'Iker Alquézar, que, evidentment, doncs, sobretot la primera part, explicaven que, i de ho veiem també al resum, que bàsicament totes les aproximacions eren del Girona B i no pas de l'Hospi.
No, el Girona B, la veritat és que aconseguia combinar amb facilitat a l'àrea de Liaga, però malgrat van tenir dues ocasions molt perilloses, va continuar l'Hospi amb aquesta bona dinàmica defensiva de l'equip. Només ha encaixat un gol en les últimes 8 jornades. O sigui, em sembla una dada molt positiva que, bueno, que encara que puguin passar coses com aquesta, com aquest moment en el que s'adorm Adri Díaz. Tenim accions defensives d'aquest nivell de Ramon Marimón per aconseguir mantenir la porteria a zero.
Un Ramon Marimón que va ser un dels destacats. Segurament l'Hospi doncs, no va estar bé, com dèiem, amb la pilota, i es complica molt el futur immediat del conjunt riberenc. És veritat que a la segona part la cosa va millorar una miqueta, o com a mínim es va igualar més. L'Hospi va estar una miqueta més productiu amb la pilota. Tampoc el Girona va ser com a la primera part, va tenir menys ocasions que no pas els primers 45 minuts, i això doncs, va provocar que el partit s'igualés, tot i que sense que cap dels dos equips aconseguís marcar. I no sé si... A veure, no. Insistim, que no vam veure partit, Ferran, per tant no podem opinar molt, però sí que és veritat que, home, es troba a faltar un Hospi una miqueta més ambiciós, no? Amb un dia com el d'ahir diumenge, que jugava la vida. No sé si et sembla això, que a l'Hospi li va faltar una miqueta més d'intensitat, d'ambició, per tal d'anar pel partit, que també el Girona jugava, evidentment.
Sí, pot ser. També s'ha de tenir en compte que l'Hospi, sobretot, ha destacat en aquests últims mesos, sí, especialment en aquestes últimes setmanes, en l'apartat defensiu. O sigui, en atac, l'equip ha aconseguit fer gols, però tampoc és que golegi cada setmana ni tingui una molt bona... Mira, bueno, aquesta és l'oportunitat més
clara. Sí, aquesta és la gran ocasió que té l'Hospi.
Sí, la Pol Ballesteros. Però l'equip, de cara a l'atac, no es troba amb facilitat davant de la porteria de rival i li costa molt produir accions ofensives.
Això ja són imatges de la segona part, que com dèiem, doncs es va igualar bastant més al partit, sense ocasions molt clares en aquest cas. La primera part sí que el Girona va tenir ocasions més clares, la segona crec que el partit es va enfosquir una mica, i al final amb aquest 0-0 que deixa les coses molt complicades.
Sí, és que l'equip va estar massa previsible en pilota, controlant el partit sí millor a la segona part que a la primera, però massa previsible al cap i a la fi.
Doncs un empat a zero que insistim, complica el futur immediat de l'Hospi. Anem a sentir primer què deien en Jaume Delgado i en Ramon Marimón, i després continuem analitzant aquest Hospi i sobretot el que ha de venir encara per al centre d'esport l'Hospitalet.
Molt difícil, jo crec que el Girona... Sí que és veritat que la porteria és zero, però no perquè no hagin generat ocasions. Jo crec que el Girona ha tingut ocasions clares, però hem sabut patir i hem tingut, no, nosaltres les nostres poques, però hem tingut alguna, i bueno, jo crec que l'esforç dels jugadors ha sigut màxim, amb un rival molt, molt bo, amb jugadors de molt de talent, com s'ha vist, i jo crec que en línies generals, el punt, jo crec que per nosaltres, si estiguéssim en una altra... en una altra, diguéssim, classificació, un altre moment de temporada, doncs seria bo, però jo crec que en el moment que estem, no, que nosaltres necessitem els 3 punts, doncs és dolent. No?
Sabíem que era un partit complicat, un equip que fa molt bé les coses, molt dinàmic, molt ràpid, que els agrada tenir la pilota, sabíem que patiríem una mica, però bueno, crec que en línies generals hem defensat bé. Sí que crec que ens ha faltat una miqueta l'última fase, sobretot l'ofensiva, però bueno, hem tingut també ocasions clares. Llàstima que no hem pogut aconseguir 3 punts.
Això referent al partit, anem a mirar com tenim la classificació del millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet, com sempre abans de parlar del futur, que la tenim encara liderada per Sanku, Lluís Esteve, que en té amb 7 punts, Lluís Esteve, Vitali, Adrià Aliaga i Sergio Ayala en tenen 6, i amb 5 trobem Álvaro Rivera, Víctor Álvarez, Arrubi, 4 per Jorge Carreón i Josep Serrano. Això és com tenim la classificació, però hi haurà canvis, perquè ja ens han comentat els nostres companys d'Hospi Ràdio, tant el Joaquín com l'Iker, que el seu vot és per Ramon Marimón, el que veiem fa un moment en pantalla, el defensa central de l'Hospi, que està fent segurament una temporada notable pel defensa central. 2 punts, un de l'Iker, un del Joaquín per Ramon Marimón, i falta doncs, el tercer punt, com sempre, a través de les nostres xarxes socials que podeu votar. Per tant, veurem qui serà el tercer punt d'aquesta jornada. I ara sí, Ferran, anem a fer matemàtiques, anem a fer comptes, sí. Perquè l'Hospi juga contra el Sant Cristóbal. Per començar, important, no serà segurament el partit a les 12:30, que és l'horari en principi que tothom esperava, però hi ha un problema, i és que hi ha jornada unificada de Tercera Federació i jornada unificada de Lliga Femenina. 2 equips de Badalona juguen a l'estadi municipal. La Lliga Femenina, evidentment, és la primera divisió i, per tant, es prioritza davant la Tercera Federació, i això fa doncs, que el Levante Badalona jugui diumenge a les 12:30 a l'estadi municipal de Badalona, i per tant molt probablement el partit es jugarà dissabte a les 6 de la tarda. Encara falta confirmació, però segurament dissabte a les 6 de la tarda serà quan sigui el partit de l'OSPI contra el Sant Cristóbal. Comencem pel Sant Cristóbal. El conjunt de Terrassa, Cristian García, extècnic de l'OSPI. Què ens ha de preocupar del Sant Cristóbal?
A veure, el partit en si és a casa i contra el 14 de la Lliga. O sigui, a priori l'Hospitalet és molt superior al Sant Cristóbal. L'última jornada van guanyar contra l'Escala i en les últimes 10 jornades només han guanyat 3 partits. També és rellevant que el Sant Cristóbal no ha acabat la seva temporada, o sigui, han d'evitar la quinzena posició. I en aquest panorama, doncs, l'Hospitalet ha d'anar amb tot per guanyar el partit, perquè és que depèn de moltes coses, però sobretot depèn de què guanya aquest partit. O sigui, si no guanya aquest partit, dona igual les matemàtiques que anem a fer ara. No podrà accedir al playoff i punt.
Matemàtiques. L'Hospi ha de guanyar. Sí. Punto 1. Importantíssim, evidentment, com diu el Ferran, l'Hospi ha de guanyar.
Ni empat ni... No, no.
Ha de guanyar. Ha de guanyar i, a ser possible, ha de guanyar mínim 2-0. I ara explicarem. Ha de perdre el Badalona, que juga a casa contra el Reus. Per tant, a priori, partit no vull dir assequible, perquè el Reus és un bon equip, però sí que és veritat que no juga res. I també ha de no guanyar, en aquest cas, empatar o perdre el Tona, que juga a casa contra el Cerdanyola. Per tant, a més enllà d'això, doncs, l'Hospi també ha de recuperar el gol a baràs general que té amb el Badalona. El Badalona ara mateix té un més 10, l'Hospi té un més 8, per tant, l'Hospi hauria de guanyar de 2 gols, o que el Badalona perdés de 2 gols, per tal de recuperar el gol a baràs i, per tant, doncs, poder ser també equip de play-off. És molt complicat, hi ha moltes variables. Evidentment, jugant a casa a Badalona i Tona es fa complicat pensar que els dos poden punxar, però això és futbol.
Clar, coses més rares hem vist.
Optimisme, sí. Com sempre, et pregunto.
Jo crec que s'ha de ser optimista, però sobretot també s'ha de ser realista amb el que depèn de l'Hospi, o sigui, que és guanyar el partit. O sigui, després passarà el que hagi de passar, però l'important és que guanyi el partit, perquè és que dona igual si estem tota l'estona escoltant per la ràdio o veient per les apps què fan el Tona i el Badalona, si després no fa els deures l'Hospi els que ha de fer.
Doncs ja insistim, segurament dissabte a les 6 serà aquest partit de l'Hospi, a falta de confirmació oficial, però no serà diumenge al matí perquè l'estadi de Badalona està ocupat i com ha de ser, ha d'haver-hi jornada unificada, doncs t'han de buscar altres alternatives i segurament serà dissabte a les 6 de la tarda. Ferran, com sempre, moltes gràcies, ens veiem la setmana vinent, a veure si amb bones notícies, tot i que complicades.
A veure si hi ha sort, però bueno, confiem.
Doncs deixem davant del món del Centre d'Esports Hospitalet, però seguim parlant del futbol perquè sí que hem de celebrar un ascens, el del Coliblanc. De quarta catalana a tercera va pujat el conjunt de Coliblanc després de la seva victòria 7-3 davant de la gran penya espanyolista Manigua. Gran victòria, gran ascens d'un equip, el de Juan Carlos López, que s'ho ha merescut, sens dubte. Tota la temporada, pràcticament tota la temporada líder, a falta de dues jornades, té 8 punts d'avantatge davant del Sant Ignasi B, davant del segon classificat, i per tant, doncs, més que merescut aquest ascens del Coliblanc, que la temporada vinent estarà a tercera catalana. Feia molt de temps que el conjunt de Coliblanc no estava en aquesta categoria i per tant celebrem el seu ascens a tercera catalana. Com dèiem abans, hem de lamentar que aquesta tercera catalana no tindrà ni la Florida ni el Campí, que han baixat de tercera a quarta, però sí que, com dèiem, tindrà el Coliblanc, 68 punts, campió ja matemàtic, i en aquesta categoria doncs, que podria haver algun ascens més, perquè l'Atlético Marina farà play-off d'ascens per també pujar en aquest grup 18, i també l'Albirrojita B o el Barcelona Sporting Club podrien pujar des del grup 17 també amb el play-off. Veurem, però en qualsevol cas celebrem aquest ascens del Coliblanc Torrassa.
Lo hemos buscado, la verdad que lo hemos buscado y se lo han ganado los chicos muy bien. La verdad que lo primordial ha sido el grupo este año. Tienes altibajos como todo, tienes temporada a lo largo de la temporada bien o mal, pero bien, los chicos, más alegría por los chicos que por otra cosa, porque la verdad que se lo han ganado.
La verdad que ha sido un objetivo que lo llevamos peleando varios años. Se nos quedaba ahí, pero bueno, gracias a Dios pues se nos ha dado. Hemos tenido buenos resultados y pues mira, gracias a Dios se nos ha dado, ya nos tocaba. Hemos estado más constantes, hemos venido, los entrenamientos han sido diferentes, o sea, totalmente distinto a otros años. Otros años sí que íbamos un poquito más a remolque, mucho más entrado pendiente de nosotros. Este año ya hemos dicho que no se nos podía escapar otro año más.
I avui l'espai de l'entrevista la volem dedicar a Santi Ballester, l'expresident del Centre d'Esports Hospitalet, per acomiadar-lo i per doncs, que ens expliqui com està tot aquest procés que fa doncs, que ara ja no sigui el president de l'OSPI. Santi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, molt content.
Estàs bé?
Content, satisfet, tranquil. Molt bé.
I per què? Per què Santi Ballester va decidir fer aquest pas? Per què va dir no vull continuar o prefereixo deixar espai a altres persones? Per què Santi Ballester va decidir de forma personal no ser president del Centre d'Esport Hospitalet?
Bueno, primer he de dir que el mandat era fins al mes d'octubre. Fins al mes d'octubre no teníem l'obligació de fer eleccions, però em va semblar que no era intel·ligent. L'intel·ligent és que qui pugui venir, qui sigui, tingui el temps suficient per preparar una temporada. I no a meitat d'una temporada, imagina't que també decideixo no presentar-me o presentar-te i perds, el que entra, no, l'equip ja està fet, l'organització ja està tota feta, no? I van dir, això no és lo lògic, no és lo intel·ligent, per tant, fem-ho ara, que ja tens suficient per preparar la propera temporada, no? Aquest ha sigut, bàsicament, el motiu pel qual es va fer les eleccions ara, a finals d'abril. Mm? I personalment, doncs perquè jo podria dir que del meu programa electoral, quan vaig arribar l'any 2016, s'ha complert tot, exceptuant que no he pogut col·locar l'equip a la divisió professional, diguem-ho així, no? I per tant em semblava que feia falta un revulsiu, donar l'entrada a una autopista perquè poguéssim arribar aquí, i em semblava que era el més intel·ligent fer això, i per bé del club, que és al final el que compta, no? Hi ha la cançó del Julio Iglesias, les obres queden, la gente se van, val? I això és així, l'obra ha quedat i l'obra seguirà i l'OSPI seguirà, i quin millor que posar-ho en mans de gent molt potenta. Mm?
Ara parlarem, evidentment, del futur de l'OSPI, però volem primer analitzar una mica la teva gestió, que tu mateix dius que, no? que consideres que només has incomplert la part esportiva, diguem-ne, del primer equip masculí, mm-hmm. perquè no has aconseguit portar-ho a on volies portar-ho. Sí. La resta entenc que fas una bona valoració de la teva gestió, però en qualsevol cas, quina valoració fas de tot plegat, de les 9 anys de presidència de Santi Ballester, mm-hmm. quina valoració en fas?
Personalment
sí,
o esportivament?
Sí, personalment no, de tot plegat. Esportivament al final és el més fàcil de valorar, sí, perquè al final tots sí. sabem on estem.
Hi ha hagut dues coses que no he aconseguit i soc molt conscient. La primera, la que t'estic comentant, que d'alguna manera intentàvem portar el primer equip, a les categories més professionals, no ho hem aconseguit. I la segona, que no hi ha sabut, no hi ha hagut manera, perquè ho hem intentat de totes les maneres, de que omplir més a l'estadi, fer que la gent de l'Hospitalet pues, vingués més a casa i, per tant, fer créixer tant la massa social com els propis socis. No? Són les dues coses negatives que no he sabut fer o no m'han acompanyat a los astros per poder arribar que passés això. No? A la resta no, a la resta estic tremendament satisfet. De forma personal, i així ho vaig dir a l'assemblea, aquests 9 anys m'han servit per ser millor persona. Tens un tracte i un contacte amb molta gent i per tant això t'ajuda moltíssim. Estic molt satisfet de quan vam arribar hi havia 350 jugadors aproximadament i deixo el club amb més de 1.035 jugadors i jugadores. No? Vam arribar i teníem 29 equips i hem passat ja a 72. Això és una gran fita. Tenim, com jo dic, la quadratura del círculo, doncs perquè tenim un equip de veterans, tenim dos equips d'inclusius, tenim 12 equips femenins i 56, si no m'equivoco, de masculins, i per tant això és algo que dona el pes. Entre ells, el juvenil A, que feia 10 anys que no estava a la divisió nacional i per tant hem aconseguit posar-la. I el club, l'estructura del club és fantàstica, crec que l'han deixat molt ben ordenada i organitzada, tenim més de 100 empleats al club que treballen amb el club, i el més important, quan tu arribes a un lloc, el que sigui, un estament, tens uns projectes i tens una jerarquia de valors del que creus que és millor i que és el primer que tens que fer. No? Però clar, quan vam arribar al cap de res, 15 dies, 2 setmanes, rebem la notícia de que ens embargàvem si no pagàvem el millor 257.000 euros que em vaig trobar, per això, en 15 dies, aquesta carta d'embargament. Per tant, aquesta jerarquia de valors que et comentava canvia i el que passa a ser molt important passa a ser secundari. perquè l'urgent era justament arreglar aquest problema. No? Problema econòmic, no només de l'embargament d'Hisenda Seguretat Social, sinó també de totes les factures més o menys petites que havies trobat, i que no hi va haver un traspàs de les coses, no? I per tant, obries els calaixos i trobaves sorpreses, no? Cosa que en aquests moments això no és així, ho han deixat tot molt clar, des de fa ja temps que estem parlant amb els nous, la nova Junta, que entre altres coses, el Toni García, un molt bon amic, ja formava part de la nostra Junta i per tant coneixia de primera mà tot el que pugui haver, que no hi ha res, i per tant la deuta externa ha quedat completament pagada, no devem absolutament res, hem acabat de pagar justament quan acabo el mandat, quan convoco eleccions, acabem de pagar aquest deute d'Hisenda Seguretat Social que van aconseguir a l'aplaçament en el seu moment, molt difícil, molt dificultós, però estic realment satisfet per tot el que et comento, no? I que sobretot les simbiosis que hi ha amb els aficionats, amb els socis, amb les penyes, han canviat el tarannà de l'equip, no som l'enemic públic número 1 que érem de la ciutat, amb el resta de clubs, han fet el torneig de Ciutat de l'Hospitalet, on convidem a tots els clubs i tots venen i estem superencantats. Hi ha hagut moltes coses, entre elles donar molt de valor a la part personal i a la part afectiva, ensenyar que els jugadors i jugadores de casa tenen que tenir altres valors. És molt important guanyar la vida, però no és el més important ni l'únic important, i això és algo que sí que realment han aconseguit. Et diria, entre cometes, que l'Hospi en aquests moments està de moda. Hi ha cua per venir a jugar al nostre camp, no? Però estem molt limitats. Estem molt limitats amb l'espai. Tenim el mateix espai quan teníem aquests 350 jugadors i jugadores, ara que en tenim 1.035, no? I això s'ha de, d'alguna manera, reclamar, si és que es pot dir així, que ens ajudin les institucions per canviar això. Si no, no es pot créixer.
Has parlat del tema econòmic, que jo crec que ha estat, no sé si la part central del teu mandat, perquè al final, sí, com bé dius, no? Hi havia molts problemes i s'havien de solucionar, i hi ha una figura que és la de Mágico Díaz, que tu a l'Assemblea el defenses, la seva figura i la seva aportació en aquest moment que expliques, no? D'arribem i ens diuen 15 dies, passa això. El vas defensar, tot i que és una persona que estaràs amb mi, que té certa, és controvertit des del punt de vista de la massa social de l'Hospi. Per què aquesta defensa de Mágico Díaz? Per què? Per què Santi Ballester?
Quan a l'Assemblea ja ho vaig dir, sí. si de mi depengués el Màgic Díaz, tindria un monument a l'entrada del camp, perquè crec que s'ho mereix. Sense ell no haguéssim pogut salvar l'Hospi. L'Hospi hagués desaparegut, com el seu dia va desaparèixer el Reus, i com han desaparegut altres molts clubs, com el mateix Llagostera, que era formava part de la nostra competició, no? Que econòmicament no es pot salvar. Nosaltres en aquell moment vam arribar a aconseguir, també gràcies, diguem, a tots els contactes polítics de la meva vida, quan jo estava formava part de la política d'aquest país, doncs vaig poder aconseguir que ens donessin l'aplaçament, però l'aplaçament tenia una quantitat inaplaçable, que eren 300.000 euros, són 50 milions de pessetes, sí? Perquè ens en recordem bé, parlar de 300.000 o parlar de 50 milions et canvia la xifra, no? Que es tenien que pagar sí o sí perquè ens donessin l'aplaçament, no? Sense l'aportació del Màgic d'aquests 300.000 euros inicialment, no s'hagués pogut tirar endavant. Tant això va ser d'una forma, no diria altruista, perquè vam pactar uns interessos, que després ell va reduir, ell mateix va dir que passava a ser la meitat dels interessos que havíem acordat, i gràcies a això vam poder aconseguir l'aplaçament. No? Tant el Màgic, no només en aquell moment, sinó que després, posteriorment, hem anat fent moltes coses al club i moltes coses han sigut gràcies a ell. Coses que a vegades no són només de diners, són intangibles. No que sé, doncs posar les camilles que no n'hi havia, posar a arreglar els vestuaris que no n'hi havia, no eren, era un vestuari buit absolutament, no tenia ànim al club, no? O la sala de premsa, que els que heu conegut a l'Hospi sabíeu el que era i com està, no? O el gimnàs pel futbol base. Bueno, ha sigut tota una organització de tots aquests anys i ha sigut la mà fonamental de que això s'hagi pogut fer. Per tant, té que estar sempre al nostre record i té que estar en primera fila sempre al Màgic.
Sí que és cert que molta gent el que critica principalment de Màgic és que, clar, és veritat que tot això que comentes és absolutament cert, no? Però també és veritat que ell durant aquest temps ha fet negoci, entre comentes, amb l'Hospi, de forma absolutament ètica, il·lícita i legal, perquè és representant de jugadors i ha col·locat a jugadors. I segurament hi ha molta gent que no li ha agradat aquest punt, no? D'ell, no tant el punt de salvar el club, que insistim, és així, però sí que aquesta, diguem-ne, intrusió, si em permets, amb la parcel·la esportiva. Jo crec que és una mica el que potser la gent no li ha agradat d'ell, no?
Doncs lamento tenir que contradir el que estàs dient. De negoci no n'ha fet cap, al contrari. Al contrari, ha portat moltes coses que tenen un cost econòmic que nosaltres a l'Hospi com a tal no l'ha pagat i en canvi ell sí que l'ha suportat. Fins i tot encara avui hi ha jugadors que a l'Hospi té... Nosaltres anem amb un pressupost en base zero, per suposar nosaltres només gastarem exactament el que creiem que ingressarem, això és molt important, i per tant, quan tu no ingressaves el que tenies previst, hi havia jugadors que no podien venir per l'import que tu tenies previst per poder-los pagar, i ell els hi ha anat donant fora dels compromisos que estan exposats i sentenciats i amb les auditories que queda clar el que hi ha. I dic auditories perquè nosaltres no estem obligats a fer auditories, però sí que l'han fet de forma voluntària. Per tant, allà queda reflectit els imports que s'han anat aportant, no?, per la junta directiva i, bàsicament, bueno, doncs ell ha sigut el que té la xifra més important. De negoci no crec que l'hagi fet cap, al contrari. Al contrari, fins i tot hi ha jugadors que haguessin pogut anar a un altre club i ell els ha portat a casa pensant que això ens ajudava a tirar endavant. No? Els resultats al final han sigut, exceptuant un any no, que no han fet el play-off, el resto cada any han fet play-off, bueno, aquesta temporada,
veurem, però...
encara veurem, però bueno, encara pensem que no, però hi ha hagut altres condicionants, sobretot de les baixes, que han fet que no puguem assolir el play-off, no? Però hem sigut campions de la Copa del Rei, hem tingut de la Copa del Rei, de la Copa Catalunya, però hem fet també tres Copes del Rei, hem fet un ascens, vull dir, tot això són coses que quan no tens diners tenen molt de valor. I hi ha una mà darrere que ajuda que això passi, per tant, el negoci del Màgic és tot el contrari, és un desnegoci. No, ho sento, però és així de clar.
En qualsevol cas, el que queda clar és que econòmicament l'Hospi evidentment està molt millor ara del que estava fa 9 anys. Mm-hmm. Això és, crec que, innegable a totes llums. I esportivament és com deies, no? Que no s'ha aconseguit, i eres una de les coses que deies que no has complert amb el teu mandat. Et penedeixes d'haver, entre cometes, promès o haver anunciat que volies que l'Hospi estigués a les categories professionals? Perquè al final és veritat que l'esport segurament és el més incontrolable de la gestió, és aquesta part, no? Et penedeixes d'haver-ho dit o ho tornaries a fer? No. O com veus ara
no,
tot això?
No me n'arrepenteixo absolutament de res. En tot cas, a la vida, si t'has d'arrepentir d'algú és d'allò que has deixat de fer, no? I això, bueno, jo no ho vaig prometre, però vaig dir que era l'objectiu que teníem, no? Però repeteixo, la meva jerarquia de valors, que aquesta era possiblement la més important, passa a un segon terme perquè la urgència era el tema econòmic. Nosaltres l'objectiu màxim ha sigut, durant aquests anys, evitar la desaparició de l'Hospi. I això sí que ho hem aconseguit, no? Ho tornaria a fer exactament igual. Vull dir, tornaria a dir que el meu objectiu seria pujar a l'equip. I la prova està en que hi ha ajudat a que passi el que està passant, no? Hi ha ajudat aquesta transició. Justament ajudo a aconseguir això precisament perquè el que pretenem és que l'Hospi arribi on creiem tots que té que arribar, no? Tenim darrere una ciutat tan tremendament important en quantitat de gent que el normal és que fos així, no? Si ens comparem amb altres comunitats, i per exemple la de Madrid, que és la més propera a nosaltres esportivament, doncs ja tenim molts equips que estan a primera i segona divisió, i nosaltres aquí estem malament, no? Però el futbol és un esport, i per tant l'esport pot passar qualsevol cosa. Al final juga contra 11 contra 11. I si ara ens comparéssim amb l'Espanyol, per exemple, no? Els problemes que ha tingut, van baixar, tornen a pujar, el Girona, que juga fins i tot la Champions, no? I ara, doncs, mira, avui tenim un partit que s'estan jugant
important.
Molt important. I dius, escolta, si els jugadors són els mateixos, exceptuen tres jugadors, no? Però hi ha detalls que poden fer que si la pilota toca el pal i entra, és fantàstic, i si toca el pal i surt, no és tan bo, no? Però he de dir que un club de futbol, un club en general, però concretament el nostre de futbol, no és el primer equip de futbol. És el que tothom veu, és el que els aficionats volen, és el que tu voldries, però el club és una altra cosa. Hi ha molts altres components del club, no? Com dir, per exemple, fer créixer el femení, posar... De les millors coses que he fet en aquests 9 anys a l'Hospitalet ha sigut fer dos equips d'inclusius. És una cosa que et satisfà a mi personalment d'una forma tremenda, estic superencantat i ojalà, tant de bo, tots els jugadors de tots els nivells tinguessin les ganes, l'empatia, la simpatia, el carinyo que tenen els inclusius. Tant és algo que et favoreix molt, que et dona molta cosa, no? Llavors, l'Hospitalet, repeteixo, no és només el primer equip, és evident que és el buc insígnia, però no és el primer equip, és un club, i el club ha canviat radicalment, que és el que un al final pretén, no?
Ja has comentat un parell de respostes, has parlat del futur de l'Hospi, no? Mm-hmm. És innegable que com a mínim és engrescador el que ve, o el que sembla que ve. Com ho veus tu? Perquè tu també comentes, no?, que has estat part de tot aquest procés, de tot aquest canvi. Suposo que ho veus amb optimisme i amb ganes de veure l'Hospi més a dalt, no? Però com ho veus, Santi Ballester, tot el que està passant al centre de l'Hospitalet actual?
Bueno, aquí formo juez y parte, perquè vaig fa ben bé un any aproximadament que vaig contactar amb l'Òscar Pierre en el seu moment. En principi era perquè poguessin ser sponsors. Nosaltres vam perdre aquesta temporada, a més, vam perdre l'esponsor principal, que era Copisa, i el vam perdre perquè no hi ha hagut una col·laboració amb l'Ajuntament. Ningú la vida dona res a canvi de res. Tothom espera alguna cosa, ni que no sigui d'una forma immediata, no? Llavors, Copisa, una empresa mitjana constructora ubicada a la ciutat, la primera empresa i edifici que es va fer a la plaça Europa en el seu moment, per tant, era una empresa amb molts números per poder fer moltes coses a la ciutat. Al final no ha sigut així, i arriba un moment que un també es cansa i diu, home, ja em poso prou diners, no em poso més. No? Els van perdre i, per tant, era moment de començar a buscar i si es podia trobar els possibles inversors, perquè, si recordes, ja fa ben bé dos anys i mig que jo parlava a les assemblees de que no tenia futur el club si no es convertia en SAT. I quan dic el club, dic sobretot el primer equip, ¿vale? Igual que s'han fet en tota la majoria de clubs i de primers equips de les ciutats similars a les nostres, no? O ciutats o equips similars, ja que sé, doncs el Sant Andreu, el Terrassa, el Sabadell, el Badalona, ciutats molt semblantes a la nostra, i si no és així no hi havia futur, no? Llavors això vol dir una injecció de diners i, per tant, si tens que buscar els que injectaran els diners, doncs intenta anar, doncs, a les primeres espases del país, no? Vam tenir aquesta oportunitat de parlar amb l'Oscar Pierre i amb ell ens vam posar d'acord, vam començar a parlar, no? I a partir d'aquí es va conformar el tema, la possibilitat del tema econòmic. I a partir del tema econòmic va derivar amb la part esportiva, i com que jo tenia, com ja sabeu, el meu pas abans d'arribar a l'Hospi havia estat, doncs, al Barça, amb bona amistat amb el Thiago Alcántara, amb el Rafinha, sobretot amb el seu germà, i fins i tot amb el Jordi Alba. I el ser Jordi Alba també de la ciutat, doncs vam començar a conformar tot aquest gran grup, que entenc que té molt de potencial, i a mi em va semblar que tenia que donar el pas al costat perquè poguessin entrar ells. No, no són... Els van fer socis el mes de febrer, justament un mes abans o dos mesos abans de convocar les eleccions, però segons els nostres estatuts no poden presentar-se a la Junta fins que no tens un any d'antiguitat, no? I per tant, bueno, es planteja i es prepara una Junta, que no deixen de formar part dels de la Junta persones que estan molt properes a l'antiga Junta on estava jo de president, el nostre cap de premsa, l'Òscar Milla, que és el tesorer actual, el Toni García, vocal de la Junta, i que vaig incorporar jo a la Junta per l'amistat i perquè ens estimem molt, i bé, perquè jo tenia una Junta molt, molt transversal, que volia agafar molts aspectes de la ciutat, crec que ho vaig aconseguir, i després està també el fill del Salva Cabezas, que porta, no sé quants anys porta el club, igual porta 20 o 25 anys.
No, el que més,
per tant, el seu fill, perquè és un nano jove, ell ja estava cansat, i per tant, és una Junta de tres persones, però que darrere tenen tota la part esportiva, diguem-li financera també, no? I per tant, estic tremendament convençut de que això anirà molt bé, no? I la prova està que quan plantegem la possibilitat que ells es presentin, ja no es presenta ningú més a les eleccions. No es presenta ningú més. Això vol dir que, com a mínim, tothom pensa que és l'equip potent i format per tirar endavant el club.
Doncs, Santi, estaríem molt de temps parlant amb tu, però, evidentment, el temps és limitat. T'agraeix moltíssim, ja no només aquesta entrevista, sinó sempre el tracte que has tingut. Crec que hi ha certa unanimitat en el món del futbol i de l'esport hospitalenc, que Santi Ballester sempre ha estat un senyor, i evidentment també des de la televisió, doncs, pensem exactament el mateix. Gràcies pel tracte de tots aquests anys. Et seguirem veient a l'estadi municipal, per descomptat. i molta sort amb la resta de coses que tinguis en ment, que són moltes, segur.
Doncs moltes gràcies, repeteixo, això m'ha ajudat a ser millor persona, i jo també els meus agraïments cap a la televisió d'Hospitalet, perquè sempre s'ha portat fantàsticament bé. Ens ha quedat també alguna cosa que m'hagués agradat que es poguessin... No, em refereixo a la televisió, d'Hospitalet, que ens poguessin retransmetre els partits de la televisió.
Mira, jo sóc el més defensor d'això, però bé...
No ho aconseguim.
No tot es pot, com bé saps, perquè al final hi ha coses que no es poden fer, i tu t'has trobat amb això, no? Amb l'hospi, doncs jo també em trobo amb això, també amb el tema de televisió.
I a tot cas dir que un dels problemes que hem tingut aquests anys ha sigut... Vam passar, com tots, però amb el club encara es vivia més en primera persona la pandèmia, això es va fer molt mal dues temporades, i que justament per culpa de la pandèmia la Real Federació Espanyola de Futbol es treu de la màniga controlar i posar una més.
Sí, una divisió més. Sí.
Una divisió més, i això ens va fer baixar dues divisions de cop, no? I per tant també és una pena. Però ha sigut la pandèmia que ho hem viscut tots i ja està.
Santi, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres i endavant.
Doncs de seguida tornarem, després de la velocitat, amb bàsquet. Avui ens visita un altre cop l'Enric Bonet per parlar del seu hospitalet, de la temporada. Però com dèiem abans, una petita pausa i de seguida tornem. Doncs passem al món del bàsquet. La setmana passada volíem analitzar la temporada del Sant Andreu Clima Sevilla Hospitalet amb l'Enric Bonet, però ja sabeu que la setmana passada, dilluns passat, va ser un dia complicat amb la gran apagada que vam viure tots plegats, però aquesta setmana sí que tenim ja el gran Enric Bonet al nostre costat. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Ja ho veieu, la vida segueix. Tot i que per uns moments vam trontollar tots, no sabíem què passava, ja torno a ser aquí.
Ja tenim l'Enric i hem de parlar del Sant Andreu Clima Sevilla Hospitalet, insistim, evidentment hagués estat el més coherent, el més lògic fer-ho la setmana passada, però pel que va passar doncs ho hem de fer ara i no volíem no parlar amb l'Enric sobre la temporada del Sevilla Hospitalet. També et dic, Enric, que la setmana vinent, dilluns vinent, tindrem a l'Òscar Navarro, el tècnic del Sant Andreu Clima Sevilla Hospitalet, per parlar des del punt de vista més intern de la temporada de l'Hospi, però insistim que volíem fer-ho amb tu, Enric, perquè al final ha estat una decepció gran el que ha passat amb l'Hospi finalment, amb aquesta última jornada que va condemnar a l'equip d'Òscar Navarro. Com ho vas viure? Quin anàlisi fas del que va passar i per què creus que l'Hospi ha acabat com a tercer classificat?
Més que una decepció, ha estat una sorpresa. I us explico el per què. Perquè tot i que cada any ens repetim com a lloros i anem sempre recordant allò de que el que passa al novembre no és transcendent i que quan s'ha d'estar a tope és el mes d'abril-maig. La veritat és que si fas una repassada així a vista aèria del que ha estat la temporada, us donareu en compte per què dic això. Tinc dos minuts per explicar...
Tens tres i escacs.
Fixeu-vos,
el Sevilla Hospitalet... Tens més, tens el que vulguis.
No, però és que és molt ràpid. El Sevilla Hospitalet, a la setena jornada, derrota el Club Bàsquet Navàs, es posa 7-0 en aquells moments, sembla que, evidentment, serà bufar i fent polles, tot i que després les coses ja sabem que no van així. Líder en solitari, però li va durar només una setmana l'alegria, perquè a la vuitena jornada l'Azulejos Moncayo, que en aquells moments no era precisament un aspirant a pujar, o si més no ho semblava, pels marcadors que presentava, derrota el Sevilla Hospitalet de 18 punts, tot i que es juga a Aragó. Segona posició pel Sevilla Hospitalet una altra vegada, veient ja pel retrovisor el Sevilla Esparreguera i a l'Azulejos Moncayo, com dic, 5 victòries, 3 derrotes. Dotzena jornada, patinada a la pista del Jack Sanz, 79-73. Aquest va ser potser el primer avís seriós. Tres setmanes després, entrem en el febrer fatídic, el CC s'imposa al Sevilla Hospitalet de 10 punts i una setmana després, a Osona, el Club Bàsquet Vic, a Pallissa, el Sevilla Hospitalet de 19. El Sevilla Hospitalet, tot i amb això, segueix segon posicionat amb 12 victòries, 4 derrotes, tot i que l'Azulejos Moncayo ja s'ha posat a una victòria únicament. I finalment doncs, ja vam arribar al tram final on l'equip d'Òscar Navarro era un pèl irregular, perquè fixeu-vos que es va guanyar el Mataró Parc Boet, que era tercer per la cua d'un punt, i en canvi dues setmanes després, en el desplaçament a Navàs, el Sant Andreu Electroclima és capaç de guanyar 79-86, per tant, era un equip que era capaç de fer-ne una de freda i una de calenta. La 21a jornada, evidentment, aquesta és la que marca el desenllaç de la temporada. Es juga davant l'Azulejos Moncayo, a casa, al poliesportiu Marcelí Maneja, i el resultat no podia ser més desesperant. 70-73, es perdia el partit al bàsquet de Baraix. El tenien perdut amb l'equip aragonès, i tot i que la 23a jornada davant el CB Esparreguera es fa una gesta, perquè es guanya 105-93 a la segona pròrroga, la veritat és que l'última jornada va ser una autèntica tragèdia. Fixeu-vos, l'últim quart, 21-12, només 12 punts anotats davant del Setintina CB Castell, fallant al llarg del partit 6 tirs lliures. No serà que ho vam arribar a repetir vegades que el tir lliure et pot birlar un partit? Doncs mira, al final ens ha birlat un ascens, i també, molt important, haver perdut la batalla en el rebot en aquell partit. Es va condemnar a l'ascens allà a Mallorca, i al final, doncs, aquí ho tenim, un any més a Tercera Federació.
No sé si al final el problema, i ara és molt, evidentment, no estem dins de la Quimi, tu ni jo, no? Però l'OSPI no ha dominat cap partit de forma clara, exceptuant l'últim de casa contra els Jacksons. Tot sempre ha estat com guanyant, però sense ser supercontundents, no? I no sé si això al final explica que l'OSPI, doncs, no ha anat tan sobrat com segurament voldríem tots que hi anés, no?
No sabria què dir-te, perquè, clar, a vegades guanyar 9 partits de 20 punts, però en canvi el deuè perdre'l, encara que sigui d'un punt, tampoc és la millor medicina. En aquest sentit, jo crec que estàvem tots satisfets veient com l'equip anava traient els partits cap endavant. De fet, s'arriba al mes de gener, que només s'ha perdut en una ocasió. En una ocasió. És que la derrota de Jacques Sans, ara tiro de memòria, em sembla que és l'11 de gener, sí, és tot just la segona derrota en tot el campionat. Aleshores, clar, jo crec que això ho firma qualsevol. Has perdut un partit, l'has perdut de 18, és cert, però l'equip, evidentment, està en condicions d'afrontar un play-off, i no et dic ja l'ascens directe, que això hauria estat, evidentment, jo crec que s'anava molt, molt ben encaminats, però després d'aquella derrota a Sants, va venir la del Cese, que crec que és més sorprenent encara, la de Vic, però sobretot per aquesta derrota tan avoltada, i al final, escolta, això que us estava dient ara, l'equip va començar ja segurament a trontollar anímicament, no? Perquè el partit de Mataró Park Boet, que es guanya, i per tant, doncs, escolta, encara que sigui d'un punt, doncs ja mai més li prestarem atenció, jo crec que escenifica molt bé això que estem dient. L'equip ja no tenia aquesta solvència que tu ara trobes en falta, i jo crec que d'aquí han vingut els problemes. I clar, l'últim tram és el pitjor moment per mostrar-se dubitatiu, tot i que, evidentment, la victòria a Navàs, jo crec que li dona una injecció de moral enorme, però al final la derrota a Setintina CB Castell és definitiva.
Doncs anem a repassar la classificació final del millor jugador del Sant Andreu Electroclima CB l'Hospitalet d'aquesta temporada. Ja sabeu que hem anat votant durant totes les 26 jornades, i el millor jugador del Sant Andreu Electroclima CB l'Hospitalet, per a sorpresa de ningú, ha estat Gerard Sevillano, amb 23 punts. Arnau Tarrida amb 9, Collanova amb 8, Silvestre Esteves García Coffi amb 6, Placid Nakinji amb 5 i Bergadà amb 4, i la resta ja de jugadors amb 1 o cap punt. És evident que el millor jugador de l'OSPI ha estat Gerard Sevillano, i segurament també és evident que el segon millor jugador de l'OSPI, o com a mínim més regular, ha estat Arnau Tarrida. Però bé, i de fet aquesta època de gener-febrer en la qual l'OSPI, doncs, perd aquests partits, coincideix amb les lesions de Gerard Sevillano i Arnau Tarrida. Però bé, insistim, crec que és just dir que Sevillano ha estat el millor jugador de Sant Andreu Clima aquesta temporada.
I de manera clara, i com apuntaves tu ara, Andrés, segurament és més notícia la segona posició d'Arnau Tarrida, perquè és un jugador molt més jove, perquè és un jugador que aquest any potser ha donat un pas endavant de més distància, no? Que no els de més. I, per tant, em quedaria més amb això, perquè, clar, arriba un moment ja que destacar Gerard Sevillano ja era quasi avorrit. També crec que Màxim Esteban, si hagués arribat abans, hauria fet un millor paper. M'ha agradat molt. Marc Bataller també crec que ha assumit els galons de manera molt clara, i qui també m'ha agradat molt al llarg de la temporada ha estat el Jordi Bergadà. Silvestre Escofis, Placid Nakidjim han aportat també de la seva banda. O sigui que jo crec que al capdavall sí que hi ha un punt de decepcionant, perquè, si t'hi fixes, Andrés, l'equip ha fet una molt bona marató. El que passa que hi ha hagut 2 quilòmetres dels 42 que no els ha sabut competir. Però la veritat és que si agafes el gruix ha estat molt, molt i molt positiu.
Doncs ara seguim parlant de bàsquet amb l'Enric. Anem a repassar el bàsquet territorial perquè hi ha l'última jornada d'aquesta setmana i el Tecla Sala, que ha fet una temporada també brutal, doncs va guanyar el CB Ipsi, però aquesta victòria ja era transcendent perquè el conjunt de Cristian Gómez no podia assolir les 5 primeres posicions que li haguessin donat accés a la fase d'ascens per intentar pujar a la tercera FEB. No ha pogut ser, insistim, gran temporada, sens dubte, del conjunt de Cristian Gómez, nouvingut a aquesta categoria. El gran objectiu era la salvació, el que passa és que després de tant de temps, doncs sempre amb les posicions capdavanteres, doncs acaba amb aquest regust una mica amarg, no? de la derrota, però en qualsevol cas, insistim, crec que és just recordar la gran temporada que ha fet el Bàsquet Club Tecla Sala, el Sant Electo Clima Bàsquet Club Tecla Sala, i amb un partit amb el qual el més destacat va ser Alberto Martínez, 18 punts, no només pels 18 punts, sinó també pel fet de que es retira. Un dels jugadors més claus de la història recent del Tecla Sala, doncs, que deixa la pràctica del bàsquet, aquí el veiem amb la samarreta número 7, i en qualsevol cas, victòria, 62-58 al Tecla Sala, que finalitza sisè, gran temporada del conjunt de Cristian Gómez.
Era important guanyar i els he dit que sobretot per la gent. La gent ha sigut molt fidel aquesta temporada. Hem d'agrair que hagin vingut aquí cada diumenge a animar l'equip, a omplir el pavelló. Estem molt, molt agraïts a l'afició del club, a l'afició del Tecla. I només per això ja crec que era important sortir amb una mica d'atenció, tot i que era complicat perquè quan no et jugues res doncs és complicat sortir amb aquesta atenció. L'objectiu principal era salvar la categoria. Això ho vam fer doncs, fa diverses setmanes, fa diverses jornades. I hem de sentir-nos orgullosos de que el primer any que el Tecla està a Supercopa hem pogut lluitar fins a la penúltima jornada per intentar ficar-nos a unes fases de tercera FEB, no? De Federació Espanyola. O sigui, jo crec que bueno, ara potser ens queda aquest mal regust, no? De no haver-ho aconseguit, però quan fas balanç, jo els hi deia, no? Al setembre ningú hagués dit, no hagués apostat per nosaltres, no?
I el derbi femení per acabar la temporada entre la S i el Joventut L'Hospitalet va ser per la S, 58-57, i a la graderia de Poliesportiu Municipal de Sant Eulàlia, i era l'Enric Bonet. Enric, què em dius del partit? Vas estar-hi?
Vaig ser-hi perquè en tenia moltes ganes, perquè sempre sóc benvingut a la pista de la S i perquè va ser un partidàs colossal. 7-2 d'inici per les locals, que va ser capgirat amb una grandíssima defensa del Joventut L'Hospitalet, posant-se amb un 7-18, 16 punts de parcial a 0, tot i que la S va saber respondre encara en aquest primer quart, liderades per una gran Laura Prado, que va acabar amb 16 punts, bé, donant la volta al marcador, pràcticament perquè al final del primer quart ens presentem amb un 13-18. El segon període, tanmateix, tots dos equips es van mostrar molt atabalades, van començar a jugar de manera un tant esbojarrada, tot i que la notícia del segon quart i també del partit va ser la lesió, tota ella sola, de la Clàudia Brun. Feliçment va poder aixecar-se finalment, però estem pendents de l'evolució d'aquesta lesió. A 2 minuts al final del segon quart va donar la volta a l'AS, que es posava per davant un punt, 24-23, i així arribàvem al descans. Al tercer període, l'AS, que veia cistella amb més facilitat, tot i que el Joventut L'Hospitalet no perdia mai el ritme, triples d'una, triples de l'altra, va ser un bon al tercer període. Molt de mèrit també l'AS fer això amb 9 jugadores únicament. No oblidem que la setmana anterior l'AS s'havia imposat al CB Tarragona i el Joventut L'Hospitalet venia de doblegar la líder, el Reus Ploms Salle. Al final del tercer quart s'arribava amb 41-41, per tant, quedava el millor pels últims 10 minuts. La Júlia Guillén, la número 19 de l'AS, va cometre la 5a falta, la Laura Laurent va ser desqualificada, més problemes per l'AS, tot i amb això seguia plantant cara. A 2 minuts el resultat era d'empat a 51 i encara tenien benzina tots dos equips. La lesió de la Lídia Valero, la número 2 del Joventut L'Hospitalet, presagiava ja problemes pel Joventut L'Hospitalet, que es van rubricar quan a 57 segons la Laura Prado, ara la vèiem, va anotar un triple que segellava amb aquest 58-57 la victòria d'una S que no podia sinó acomiadar-se del seu públic amb una victòria. Bon partit, insisteixo, tant d'un equip com de l'altre, i ara aviam el Joventut L'Hospitalet a fases, a Valls, aviam que si ens pot donar una alegria un any més.
Un Joventut L'Hospitalet que terceres classificades faran fase d'ascens. Anem a sentir què deien els dos tècnics, Javi Solomando i Albert Raurell.
No ha estat un partit gens fàcil perquè hem tingut una lesió, una jugadora que no hi era, jugadores eliminades per faltes i de fet no ens quedaven més jugadores a la banqueta i doncs encara és més, com t'alegra més, no? Quan guanyes tant és si guanyes d'un com si guanyes de 20 o si guanyes de 30, al final la victòria és el més important.
Bueno, per nosaltres era un partit sense cap mena d'objectiu competitiu, més enllà de que ens servís per treballar i de cara a enfocar la final a 4 i bueno, una mica les ganes de guanyar et podria portar a equivocar-te i potser ensenyar més coses del que toca ara. Així que, bueno, ha sigut una mica estrany per nosaltres perquè hem amagat pràcticament tot.
Doncs sort, evidentment, al Joventut l'Hospitalet en aquestes fases d'ascens. Enric, amunt i avall.
Doncs mireu, la Vall m'ha assabentat aquest matí mateix i és que ahir ens va deixar Rafa Rullán, un d'aquells jugadors que els que ja tenim una edat el vam veure moltíssim. Jugador que va passar tota la seva trajectòria al Real Madrid fins l'última temporada quan va jugar al Bancobau Villalba. Aquest equip estava a l'ACB. L'amunt, sempre m'agrada portar-vos novetats, jugadors, jugadores que descobreixo. L'última incorporació, Ryan Kalkbrenner, jugador de Creighton, un jugador que ara, si voleu alguna dada, doncs us en dono una de molt bona. Jugadors universitaris amb més de 2.100 punts i 350 taps, només n'hi ha 7. Un d'ells, Ralph Sampson, Tim Duncan, Pat Ewing, i un d'ells, Ryan Kalkbrenner, de Creighton Blue Jays. Apunteu el seu nom perquè destacarà pròximament.
Doncs estarem pendents, Enric, gràcies com sempre i ens veurem.
Un dia d'aquests.
Algun dia d'aquests vindrà novament l'Enric aquí a parlar de bàsquet. Gràcies,
tornarem.
Enric.
Vinga, salut i bàsquet.
Doncs tanquem el món del bàsquet, obrim, com sempre, en aquest moment del programa, el bloc poliesportiu. I comencem el bloc poliesportiu felicitant a Paula Crespí, guanyadora de la Champions League femenina amb el seu club, a Club Natació Sant Andreu, amb una final absolutament igualada davant de Club Natació Sabadell, decidida a falta de 2 segons amb aquest gol de Queralt Anton, només 17 anys, eh? I Queralt Anton va marcar aquest gol de la victòria del Club Natació Sant Andreu davant del Sabadell, aquest 9-8 que deixava el conjunt de Barcelona com a nou campió per primera vegada en la seva història, com a campió de la Champions League femenina, també primer títol europeu per a la Paula Crespí. I per tant, doncs, felicitar a l'Hospitalenca, a la waterpolista de Santa Eulàlia, i desitjar doncs, que completi la temporada perfecta. El Natació Sant Andreu ja ha guanyat Copa de la Reina, Supercopa d'Espanya, Copa Catalunya, Champions League, i només faltaria doncs, guanyar la Lliga, ara mateix en semifinals. Per tant, podria ser també que el Paula Crespí i el Club Natació Sant Andreu guanyessin la Lliga i fessin, doncs, completessin aquesta temporada perfecta. I seguim amb el món del waterpolo, ara parlem de la S i la seva victòria davant del Club Waterpolo Pontevedra. 21-6 va guanyar el conjunt de Judit Pujol amb la darrera jornada de la primera nacional femenina de waterpolo. Bona temporada de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, que va estar a punt d'entrar en aquesta fase d'ascens, no ho va aconseguir, va haver de jugar aquesta fase d'ascens, però en qualsevol cas ha estat absolutament sòlides per tal d'aconseguir la salvació i per tal de no patir, i finalment doncs, han acabat segones aquesta fase de l'ascens contra el Pontevedra, partit plàcid per al conjunt de Judit Pujol, amb 5 gols de Marta Madre, amb 4 gols ja de Judit Figueroa i victòria 21-6 de la S davant del Club Waterpolo Pontevedra.
Estoy súper contenta, el equipo ha tenido una muy buena actitud, un muy buen trabajo, ha demostrado jugar en equipo y el último partido en casa y con nuestra afición teníamos que acabar de esta manera.
I parlem del món del futbol sala ara, de l'Hospitalet d'Esport, que va guanyar a les Corts 6-3, però es va quedar sense poder disputar la fase d'ascens. Necessitava diversos resultats. El conjunt de Borja Burgos necessitava la derrota del Manresa, que va succeir, necessitava la derrota del Col·legio del Pilar de València, també va passar, i també necessitava la derrota del Jefaki, que va ser l'únic que va aconseguir rascar un empat a la pista del Sabadell, i això doncs, va provocar que l'Hospitalet d'Esport, malgrat la victòria 6-3 davant les Corts, es quedés amb 52 punts, 5è classificat a només un punt del Jefaki 53, que serà qui finalment ocupi aquesta darrera posició de fase d'ascens. Destacar els gols, 2 de Dani Castro, 1 de Robert Rincón, 1 de Mario López, 1 de Pablo Robert, un altre de Francesc Tortosa i doncs, que el Disport, malgrat aquesta decepció de no entrar entre els quatre primers i fer baixa descens, sí que és cert que el cinquè lloc permet que el conjunt de Borja Burgos la temporada vinent pugui disputar la Copa del Rei de futbol sala.
Sí, sobretot és tristesa perquè crec que hi ha hagut moments a la temporada on hem estat bé, on crec que hem demostrat que poder teníem nivell per estar entre aquests quatre millors, però també s'ha de ser regular i hi ha hagut també un parell de moments a la temporada sobretot on ens ha costat molt trobar aquesta regularitat i on hem perdut punts a pistes mateixes com aquesta, o sigui, aquí a casa, que bueno, ara te'n recordes quan veus que és per només un punt de diferència, però bueno, d'altra banda crec que també és de valorar que hem quedat cinquens, que estem a la Copa del Rei l'any que ve perquè Indústries no pot jugar-la. O sigui que bueno, no tot són males notícies, intentar veure la part positiva i ja està.
I acabem el bloc poliesportiu amb el Club Tenista de l'Hospitalet, que va caure 1-5 davant del Badalona, però aquesta derrota no taca la gran temporada i el fet de que el Club Tenista de l'Hospitalet ha acabat campió de la Divisió d'Honor i per tant es classifica i farà fase d'ascens a la Superliga. Intentarà pujar a la màxima categoria del tenis taula espanyol al Club Tenis Sala l'Hospitalet després d'una temporada, insistim, enorme, amb la qual ha acabat en primer lloc destacadíssim l'equip d'Òscar Gallego. Tot, evidentment, ara tothom pendent d'aquesta fase d'ascens que es disputarà el cap de setmana del 24 i el 25 de maig a Sant Sebastián. Precisament l'Atlético Sant Sebastián és segurament el rival més fort d'aquesta fase d'ascens. Altres rivals, el Madrid Capital, el Concello Cambados, el Sabadell i el Casà, que són del grup de l'Hospi, la Llamonte, Sevilla i el Palmar. D'aquests nou, dos equips, esperem que evidentment un sigui el Club Tenis Sala l'Hospitalet, esperem que pugi a la Superliga masculina, a la màxima divisió del tenis taula espanyol.
No hauria de ser així, però inconscientment també doncs, els jugadors ja no tenen la mateixa concentració. ¿Vale? No és una excusa, Badalona és un molt bon equip, no sé com està la classificació, però crec que estan quarts o cinquens, vull dir, és un molt bon equip. I bueno, avui també hi ha hagut partits una mica com l'últim del Nàsser, que ha tingut bola de partit i no s'ha tret. Però bueno, la temporada ha sigut molt, molt bona, és la primera temporada que estem a Divisió d'Honor i bueno, la primera temporada que juguem i guanyar la Lliga doncs, és molt complicat i és un molt bon resultat.
Perdre aquest partit, com tu dius, no treu la gran temporada que hem fet. Al final, a la Lliga regular hem aconseguit quedar primers, només dues derrotes. I bueno, crec que hem fet una gran Lliga. Sí que avui bueno, era un partit d'aquests partits trampa, per si dir-ho, de que no t'hi jugues res i a vegades és més complicat ficar-li la mateixa intenció que se li fica a un altre que és més important que aquest.
I fins aquí el programa d'avui. Tornarem la setmana vinent amb el desenllaç de la temporada regular de l'Hospi. Veurem si accedeix o no a play-off d'ascens i amb la resta de coses que hagin passat. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic. Molt bona setmana i ens veiem el pròxim dilluns.